migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts. I hem de ser conscients i preparar-nos. La gran pregunta és si les administracions responsables ho faran o no. Em refereixo al canvi climàtic i als canvis que se'ns tiren a sobre. Hi ha una previsió de pujada del nivell del mar. D'aquí al 2100, eh? Que sembla que queda molt, però no queda tant. Sembla que queda molt, però en concepte i pensament terraqui de planeta és demà passat, això. Doncs està previst, això diuen els experts, també anirà en funció de com vagi el desgel, de Groenlàndia, dels pols, hi ha encara variants per arribar a aquesta xifra, però tot apunta que el nivell del mar augmentarà entre mig metre, 50 centímetres, un metre i mig, a la pitjor dels casos. Que igual és més, eh? Que això és una previsió que hi ha. Això és un problema. Això és un problema, i és un problema greu, que de fet ja s'està estudiant molt, els científics ho tenen molt clar. I per això ho deia la qüestió de les administracions. Les administracions ens tenen acostumats a una incompetència desesperant, malauradament, a una burocràcia exasperant, malauradament, i a un laberint infinit de moltes coses en pràcticament tots els àmbits que toquen. Tots els àmbits. Des del més senzill, com és una matriculació a una escola de primària, fins al més complicat. És un laberint important i la farum d'incompetència doncs se cierne, sobretot en els casos greus. Mireu, un dels casos d'incompetència clara i de manca de visió, sobretot perquè s'avantposa els interessos polítics de cadires i de poder a la realitat de la ciutadania, dels problemes greus, és l'habitatge. L'habitatge i l'accés a l'habitatge és l'exemple més clar de clara incompetència. Per què? Perquè estem patint ara la manca de previsió de les administracions públiques. Clar que sí. Ara estan posant, des d'un dia, ja vam parlar d'això, de les mesures per l'accés a l'habitatge, lloguers... No van dir res de la seguretat jurídica, que aquesta seria, per mi, crec que és una de les claus importants davant de tot això, no? Per mi, per molts experts amb els que hem parlat, no, la meva opinió no és meva, és bàsicament copiada de moltes vegades dels experts amb els que parlem, no? Doncs, davant d'això, la pregunta és si estarem davant de la mateixa incompetència, perquè des de quan estem parlant de canvi climàtic i de que pujarà, de que les tempestes seran més violentes... Fa molt de temps ja que parlem d'això. I sobretot què passa quan puja el nivell del mar, que és la previsió, i ve un temporal tipus glòria, perquè vindrà, tard o d'hora, un d'aquests vindrà. No és que amb el canvi climàtic no tindrem més temporals, però els que tindrem possiblement seran més violents. Això és cabdal. És una qüestió clara que diuen tots, no? Que és, els estudis, mireu, tenim un exemple claríssim a València. Malauradament. És un exemple molt clar. Molt clar i per aixecar les orelles de debò. De debò. Ara, què faran? Pujar el nivell del mar un metre i mig? Infraestructures? La línia del Maresme, per exemple, de Rodalies? Si ja amb tempestes tenim un problema, imagineu amb aquestes condicions. Pues s'ha de fer una previsió. Ja parlem de port, parlem de l'aeroport, parlem dels deltes, parlem de les reserves naturals, parlem d'habitatges de construir on no s'ha de construir, parlem de tot això. La pregunta és, estarem davant, i això ho mirarem, no sé si tindrem temps de mirar-ho en uns quants anys, d'una nova incompetència o no? O ja s'estan fent les coses? Jo m'arriscaria, si ara faig una cosa aleatòria, eh? Posaria una travessa i posaria que no s'estan fent les coses com s'han de fer encara. Igual sí, va en funció també per patis, no? Però parlem de tot això. Parlem de tot el que se'ns tira a sobre, que ja és, que ja està, sense una alarma, eh? No és una qüestió de res, però és una qüestió del canvi climàtic, ja no és pensar en si hem d'aturar el canvi climàtic, ja no es pot aturar, això ja ho tenim a sobre. Ara la pregunta és com ens adaptem a tot el que se'ns tira a sobre. En parlem amb el doctor Víctor Pérez, que és director... Perdó, disculpeu, m'he equivocat. Parlem amb el senyor Jordi Pagès, ara sí. Parlem amb el senyor Jordi Pagès, que és investigador del Ramón y Cajal Centre d'Estudis Avançats de Blanes i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que són els que han tret un estudi sobre possibles afectacions a infraestructures de la costa catalana. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
Tenim una feinaza, Jordi, amb tot això,
sí,
que no sé per on es començarà,
molt... M'ha agradat molt aquesta anàlisi, aquest resum que has fet, perquè has tocat tots els temes bàsics. O sigui, sí, sí, és, hi ha molta feina per fer, realment.
I la pregunta és si es farà temps, en aquest cas.
Això és difícil de dir, perquè anem ja tard, diguem-ne, però sí que m'agradaria... La primera frase que has dit,
sí,
és que ja anem tard, és cert, i que ja toca adaptar-nos, que també és cert. Però sí que m'agradaria deixar clar que... mai és tard per intentar mitigar coses més doloroses, més perjudicials, diguem-ne. Canvi climàtic ja és aquí i, per tant, ens hem d'adaptar-hi, però encara podem fer moltes coses perquè no sigui pitjor.
Correcte.
Per tant, sí que la mitigació continua sent important.
Per alentir-ho, seria això, per frenar la progressió del canvi climàtic.
Exacte, i mitigació vol dir, per exemple, doncs, intentar fer, bueno, baixar el nivell d'emissions, tots els canvis en els usos del sol, és a dir, pas de boscos, agricultura, o pas, en el cas nostre no, perquè ja estem molt transformats, però em refereixo a selves, per exemple, com l'Amazònia, no desforestar, etcètera, etcètera. Tots aquests temes sí que ajudaran a que el canvi climàtic, que ja és aquí, i que segurament ja passarem del grau i mig de l'acord de París, però tot això era per evitar mals majors. Si continuem emetent gasos i fent canvis en els usos del sol i tot plegat com si no passés res, perquè ja... mira, ja és aquí el canvi climàtic, doncs no, això no pot ser perquè serà molt pitjor del que estàvem...
Clar, Jordi, no volia ser alarmista, Jordi, però segurament he tingut un atac de realitat veient les polítiques que tenen
totalment.
Les grans potències, que dius, és que veient el que hi ha i que les potències, no tots, fan tots els deures per mitigar això, el més probable és que només això sigui una esperança, que tant de bo sigui així, eh? Tant de bo sigui així.
Sí, sí, hem d'intentar continuar lluitant perquè, bueno, doncs perquè no passi el que, per exemple, ha passat recentment, de que en Trump ja s'ha despenjat de l'acord de París, no?
Sí, sí.
Però el tema del canvi climàtic, si alguna cosa té, és que tan important és les actuacions globals com pràcticament encara més les actuacions locals. Per tant, com deies molt bé, també a nivell nostre hem de fer molta feina i se'n fa, però segurament molt més lentament del que toca. I el que es fa, moltes vegades, són aquelles coses que humanament veiem més fàcils d'atacar, diguem-ne.
Sí.
Doncs, per exemple, reduir el consum de plàstic, aquest tipus de coses que són molt importants, però que no van a l'arrel del problema. Per exemple, doncs, el tema que ens toquen més al dia a dia, la nostra manera de fer, com seria doncs, reduir el consum en general, o sobretot reduir els gasos d'efecte hivernacle, doncs això és molt més difícil d'atacar.
Bé, dit això, escolta'm, quan està previst que... D'aquí al 2100, per exemple, perquè... Quan està previst que pugi el nivell del mar i com pot afectar la costa?
Sí, la pujada al nivell del mar és un dels elements que tenen més incertesa en les diferents projeccions que fan els del panell intergovernamental de canvi climàtic. Mm. Se sap que pujarà segur, perquè ja està pujant. El que no se sap és la magnitud, perquè depèn de si es degelen més o menys les grans capes de gels de l'Antàrtida i de Groenlàndia. Però, en el mínim, està previst que a Catalunya siguin al voltant de 40 llargs centímetres en les projeccions més optimistes. I els màxims és on hi ha més incertesa. Poden ser de més d'un metre, de més d'un metre i mig, depenent del que diguin, doncs, això, del que acabi passant amb el degel de Groenlàndia i el degel de l'Antàrtida.
Doni-do, un metre, que a nivell màxim, que pugi un metre, ja mig metre
és un metre i mig, un metre coma sis.
Ostres,
sí.
Això, clar, parlem del delta de l'Ebre, que és, diguem, el delta per excel·lència que tenim a Catalunya, però també tenim altres dos deltes, com seria el del Llobregat i el del Tordera.
Sí, sí.
Aquests també serien la mateixa incidència o estan condemnats a desaparèixer com a tal?
Bueno, el delta del Llobregat és molt més urban, hi ha moltes més infraestructures, altre cop és molt diferent.
I començant per l'aeroport, vull dir, aeroport, sí, i port, són les infraestructures principals que tindríem,
sí,
aquí.
Clar, i amb el cas del canvi climàtic i pujar al nivell del mar i a sobre tenir-hi un aeroport i tot plegat, és un delta com... és una mena de contradicció en si mateixa, no? Perquè... si, per exemple, s'amplia l'aeroport, l'aviació és una de les una de les importants, no és la principal, però és una de les importants emissores de gasos d'efecte hivernacle, doncs és una mica un contrasentit intentar ampliar l'aeroport o que hi hagi més avions, bàsicament, i alhora protegir el Delta Llobregat. És com una mica... Bueno, és complicat casar les dues coses, no? Sobretot perquè no sembla que hi hagi un canvi de mentalitat, que és una mica el que hi hauria d'haver, perquè, en fi, aquest és el panorama, no? Però el de la Tordera és una mica... És interessant perquè és un delta que no té cap... El riu que el forma no té cap presa. Per tant, és interessant. Tots tres exemples són interessants perquè són molt diferents. El de l'Ebre és un delta bastant gros, però que té moltes preses i té falta de sediment. El del Llobregat, molt urbanitzat i molt artificialitzat, amb moltes pressions. I el de la Tordera no té tantes pressions, però déu-n'hi-do, perquè té molts canvis i molta urbanització al voltant. Però el que, en canvi, té molt interessant és que no té cap presa al llarg del riu. I, per tant, és dels deltes fàcils de restaurar, si en volem dir així, o de revitalitzar, perquè, com va passar doncs, durant el Glòria, es va fer una bona avançada en aquell moment.
Sí, sí.
Per tant, dona esperances de que si es fes una cosa, un projecte, per exemple, de restauració del Delta de la Tordera, doncs seria bastant factible en aquest cas.
D'acord. Després, dos punts. El primer, hem d'esperar més glòries i més violents?
Això m'ha agradat molt que ho diguessis, perquè ho has dit molt bé a l'entrada. No és que... No, les previsions o les projeccions de canvi climàtic no són que augmenti la freqüència de temporals, sinó la magnitud, és a dir, la violència, diguem-ne. Per tant, no és que hàgim de tenir molts glòries seguits a partir d'ara, sinó que pot ser que les tempestes que ja són habituals siguin una mica més potents. Què passa, però, alhora? Que si hi ha un augment del nivell del mar, com és evident que hi haurà, el que sí que causarà qualsevol tempesta, per més normal que sigui, és més nivell d'inundació a la costa.
Sí.
Llavors, per tant, tindrem més problema en aquest sentit. Això és inevitable, això està clar.
Doncs, senyor Jordi Pagès, investigador del Ramon y Cajal Centre d'Estudis Avançats de Blanes, del Consell Superior d'Investigacions Científiques, escolta'm, gràcies per aquests incendis que ens has fet molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ja veieu, és una qüestió clara que tenim a sobre i que ens hem d'adaptar. És una qüestió força interessant, la qüestió d'adaptació, sobretot de forma natural, perquè hi ha una cosa que ha dit el Jordi que m'agradaria remarcar. I és que pensem, els que hem anat tots els estius a les mateixes platges, creiem o tenim la sensació que això serà així per sempre, que aquesta platja estarà aquí per sempre, mai més. I no és així. El litoral va canviant. Va canviant. Com el clima canvia, durant tota la història, el litoral també canvia. I és una qüestió que sembla que això no ens n'adonem. Va, que de seguida parlarem amb l'Enriqueta i després actualitzarem la informació de serveis aquí darrere a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, escolteu-me, què tal? Vols tornar-te a enamorar de la teva llar? Pues es que en Leroy Merlin reenamorarte de tu hogar te va a costar menos, porque hasta el 3 de marzo tienes hasta un 20% de descuento en puertas y suelos, y sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso. Claro, ayudándote a elegir las puertas, los suelos, todo lo que mejor te encajen con tu estilo y con tus necesidades. Tú lo dices y ellos lo hacen. Además, sus profesionales se van a encargar de la instalación con todas las garantías. Y no solo se ocupan del montaje de puertas y suelos, también del transporte, claro, para que no tengas que preocuparte por nada. Si es que piensan en todos esta gente de Leroy Merlin, ¿eh? Porque aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y es especial. Es el tuyo. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. Así que no esperes más. Solo hasta el 3 de marzo disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. En su web, app o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a... La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Adelgazar es una decisión personal que tomamos para sentirnos más cómodos con nuestro físico, proyectar una mayor confianza, recuperar nuestra figura para bajar de volumen y peso. Pues para eso, elige ya el Plan 1-2-3 y Enriqueta, con más de 10 años como asesora y experta del Plan 1-2-3, nos va a explicar cómo. Enriqueta, buenos días, bienvenida.
Gracias y muy buenos días, Cruz. Sí, el Plan 1-2-3 es que nos cambia la vida, nos cambia el aspecto físico, aumenta la energía, mejoramos el estado de ánimo y además reducimos el riesgo de enfermedades, ya que al bajar de peso nivelamos el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Te sentirás más ágil, más fuerte, disfrutarás de ponerte ropa nueva, vas a alucinar cuando te mires al espejo. ¿Por qué? Pues porque en tan solo 3 semanas vas a alcanzar tu objetivo, perder de 4 a 7 kilos y además bajar más de 3 centímetros de volumen. Y lo vas a conseguir en tan solo 3 semanas.
Y enseguida pierdes peso y volumen porque vas a eliminar el exceso de líquido y grasa, la celulitis, la barriga, es drenante, te deshinchas, sin matarnos en el gimnasio, sí, en dietas difíciles. Y lo mejor, que es apto para todos, para hombres, todos, para mujeres, para todas las edades. Y por supuesto, con registro sanitario y en solo 3 semanas, ¿eh? Mira, la primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, porque ellos nos ayudan a eliminar la acumulación de grasa, a eliminar las toxinas, a depurar los excesos y a perder más de 2 kilos y a bajar más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, perdemos ya la barriguita, bajamos más de 2 kilos y ganamos músculo y movilidad.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso y vamos a pasar ya a las cápsulas captagrasas.
Unas captagrasas que nos reducen el apetito, que nos absorben la grasa y que el resultado en esas 3 semanas en tu báscula, de 4 a 7 kilos menos, pero sobre todo, cómo te has deshinchado, cómo has bajado de volumen. ¿Quieres tu Plan 1-2-3? Pues llámame, que el teléfono es fácil como el plan, ¿eh? 650-51-52-53. Y cuando llames, aparte de informarte, tienes una gran oferta exclusiva para ti por ser oyente de COPE. Pídela. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53, ese es el teléfono al que tienes que llamar, el teléfono de tu futura plan de salud, el Plan 1-2-3. Y además, Enriqueta, es que tiene resultados clínicamente respaldados, sí. Adelgazas, te deshinchas, repito el teléfono, 650-51-52-53. Pero siempre, ya sabéis que el Plan 1-2-3 nunca viene solo. ¿Y qué tenemos hoy? Que no vivo en mí.
Pues viene muy, pero que muy bien acompañado el Plan 1-2-3, porque hoy de regalo para ti el gel caliente que lleva rolón incorporado, que es un quemagrasas y que es anticelulítico. También de regalo nuestra infusión drenante y nuestra infusión detox. Y también de regalo, que no pueden faltar, una caja de nuestras galletas ecológicas, saludables, adelgazantes, que sacian, que reducen el apetito, pero es que además están riquísimas.
Efectivamente, así que comienza ya mañana mismo motivándote a bajar de peso y volumen con el Plan 1-2-3. Son ingredientes naturales, ya lo sabes, que no es un medicamento, que no son batidos, que sigues comiendo, que es económico y que lo recibes por mensajero sin gastos de envío donde tú digas. Solo llamando al 650-51-52-53, que está ahí Enriqueta y todo su equipo, pues para aconsejarte y echarte una mano, ¿eh? Una buena, claro, motivación, sí. Enriqueta.
Pero vamos a ver, es que es el único tratamiento que te va a funcionar de verdad. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres deshincharte? ¿Quieres bajar volumen? pues llámame 650-51-52-53 y en tan solo 3 semanas, repito, vas a perder de 4 a 7 kilos.
Enriqueta, patonets, patonets.
Patonets molt grans, adeu, adeu.
Doncs de seguida arribarem a 2:15 i ens queden encara moltes coses per xerrar. Actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit, el partit del Barça avui a Portugal i després parlarem dels coloms. Què passa amb els coloms, que són una plaga? Són una plaga a Barcelona. Com es pot controlar? En parlarem a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus ¿y si? En ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
A Fruites Bollo t'oferim la millor qualitat en totes les nostres varietats perquè sempre puguis quedar-te amb el que és més bo de la fruita. Aquest hivern, queda't amb allò que té gust a cítric del bo. Cítrics Bollo. Queda't amb el que és bo.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Todas las miradas del mundo siguen pendientes de Venezuela.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Nos vamos hasta allí para saber cuál es la última hora con nuestro corresponsal. ¿Qué se sabe en estos momentos?
Seguimos acá, donde se ha dado la concentración de Maracorí.
En Madrid, la noticia ha pillado por sorpresa a todos los venezolanos que se han concentrado en la Puerta del Sol. Allí está nuestra compañera.
Son 25 años de sufrimiento.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dimarts, dia 21 de gener. És el moment de repassar i actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Doncs bé, ja veieu que el dia s'està girant cap a pluja, sobretot pluja, plugim, no forta, és una pluja amable, beneficiosa, i sobretot cap a Ponent i a la vessant del sud del Pirineu. Aquí és on s'espera pluja. La resta, sols... núvols en augment i alternativa entre sol i núvols, que és el que exactament volia dir. Alternativa entre sol i núvols, sobretot cap al litoral, i la pluja més cap a Ponent i cap a la vessant sud del Pirineu. Les temperatures van pujant, sobretot ja aquesta tarda, demà pel matí, ja notarem un encens d'aquestes temperatures que tocaran sostre possiblement el cap de setmana. Tornarem a tenir uns matins més agradables i no tan freds, encara que l'hivern és el que toca, i fresqueta, sobretot per la nit, i tindrem. El que ens esperem per demà dimecres és una continuïtat d'aquests núvols, sobretot cap a Ponent i cap al Pirineu, i algun plugim a tot estirar cap al Pallars, que és el que ens quedarà. I les temperatures, això, en augment. Com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, en el moment, circulació es podria dir que força òptima, força tranquil·la. amb poc volum de trànsit, el més important ara mateix, sense incidències especials, accidents o punts amb algú especial per algun motiu, més enllà dels múltiples trams afectats per obres, òbviament. Però vaja, el que dèiem, de moment sense massa dificultats, únicament trobarem a la ronda litoral, que és habitual, al voltant de la Barceloneta, de Prim, Barceloneta, trams amb lentitud en sentit Llobregat. És tot, que vagi bé, molt bon dia.
Gràcies, Eduard, que tinguis una bona tarda, cuida't.
Eduard.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Imaginant-me el que seria les nostres vides si visquéssim a un planeta de doble sol. Parlat vostè de sols. De doble... Que n'hi ha. N'hi ha sistemes planetaris de doble sol.
I de triple,
I de triple.
I a la Guerra de les Galàxies surt un de doble sol. No sé si això vale com a certesa científica. Fer menció de la Star Wars, no sé si val.
Bueno, no, li compro perquè és una evidència científica que hi ha sistemes planetaris que no tenen un sol, sinó que tenen més d'un sol.
I sense vida. I bé, el que sembla que sí que tindrà vida serà el Barça, sobretot ja classificant-se directament si guanya...
Sobretot si guanya, sobretot si guanya per acabar de assegurar aquest top 8 de la Lliga de Campions. 9 de la nit, Benfica-Barça. Ho explicarem, evidentment, al Tiempo de Juego des de 8:45 de la nit. Recordem, sense Dani Olmo, sense Íñigo Martínez, amb Ansu Fati a la convocatòria i amb aquest dubte. Quin porter serà el que triarà avui Hansi Flick? Si apostarà per Chesney o apostarà per Iñaki Peña? No, evidentment, com és norma habitual dels entrenadors, no s'acostumen a donar pistes a les rodes de premsa prèvies als partits. I la gran novetat que ens va deixar la compareixença del tècnic alemany davant dels mitjans és que es va apuntar al corrent de Joan Laporta a l'hora de criticar l'arbitratge Getafe i aquest no penal sobre Koundé a les acaballes del partit, que ben podria haver valgut la victòria del Barça al camp del Getafe. Flick, en modo, estic aprenent de què va això de la Lliga Espanyola, de què va això del VAR, i com que sóc quadriculat, no ho acabo d'entendre.
It was not a penalty, or?
Referee
no el penalti, no?
It was a penalty or was not?
Era penalti o no?
Performance.
What should I say, okay?
¿Qué puedo decir?
In every match is the same. It's the same.
En cada partido pasa lo mismo y es increíble. Para mí es increíble.
A VAR.
No necesitas un VAR. Es claro. Es un penalti claro.
And of course, what should I say?
¿Pero qué podría decir yo?
It's like that.
Pues okay. Es así. Es lo que hay.
És el que hi ha.
Jo vinc d'una lliga seriosa on el VAR funciona com ha de funcionar i arribo aquí i resulta que ni el de camp ni el de VAR. Bueno, ja està bé que Flick vagi coneixent de mica en mica el terreny per on navega.
És a dir, que entenc que a la Liga Alemanya hi ha una norma general per tots. És a dir, això, si es considera penal un agarrón dentro de l'àrea, se considera un penalti sempre, juegue quien juegue.
Voldria pensar que a la Liga Alemanya hi ha un comitè tècnic d'àrbitres que deixa ben clares les normes a començament de temporada. Aquí també ho fan. Fan una trobada entre el CTA i els entrenadors i els hi diuen, els hi expliquen. I al final, conforme va avançant la temporada, i això ho sap vostè i podem tirar de fonoteca, surten entrenadors que diuen no sé pa què nos llaman a la reunió. O
total,
me llamaron a la reunió i no vaig entendre res.
Total.
Para esto
me quedo en casa.
Ah, efectivament, i m'agafo festa. Bueno,
Bé, le diré una cosa, en favor de tot això, que la eficiència alemana és un mito. Ja està.
No ho dubto.
Hay mucho mito,
No treballo a Cope Duisburgo, ni a Cope Munich,
Frankfurt. No, no, encara no hem obert la delegació.
Coneixement. Bueno, a lo que vamos, senyor Cruz. Girona, cap a Milán, ja tenim llista de convocats. Són baixa Miguel i Miopski, que recordem fins al febrer no torna. El gol és una de les assignatures pendents de l'equip de Michel Sánchez. Sense anar més lluny, avui a Esports Cope, al nostre compte a X, preguntem qui ha de ser el davanter centre demà. Si ha de ser Abel Ruiz, si ha de ser Stuani o si ha de ser Arnaud Danjuma. La jornada d'aquesta tarda, les rodes de premsa del tècnic i d'un jugador del conjunt gironí. I avui a la Champions, l'Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen.
Un gran partit,
que té el seu què, perquè l'Atlético de Madrid també pot lligar aquesta presència al top 8, i el seu rival és el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que sona a les travesses per ocupar algun dia la banqueta del Madrid. Encara que avui Ancelotti, i això és d'ultimíssima hora, ha dit que el dia de la meva sortida del Madrid no el triaré jo.
Ja està.
No, no, jo no marxaré, em faran fora. Ho ha vingut a dir així. Més futbol, a l'Espanyol. Mercato, Salvi i Cardona, la rampa de sortida. Avui mateix podria ser oficial la sortida de Salvi, diu Quique Iglesias. Un Quique Iglesias que ha fet un exercici de canal nostàlgia, perquè avui fa 9 anys de la primera roda de premsa de Chen Yanshen a Barcelona.
Anda.
9è aniversari de la primera, no de la compra de l'Espanyol en si, sinó de la primera roda de premsa de Chen Yanshen a Barcelona.
Quan tot era il·lusió i bones paraules.
Quan pensàvem que algunes coses anirien d'una altra manera.
És correcte.
Bueno, bueno.
Otro que ha aprendido como la Liga Española.
Otro, bueno, ara que, sí, però son, els paràmetres són una mica...
Són diferents, sí.
Són una mica diferents.
És cert, és cert.
Deixi'm que li digui com ha quedat el sorteig de la Copa del Rei de bàsquet. Tenerife-Barça, Unicaja-Juventut, Real Madrid-Baxi Manresa. No hi hauria clàssic fins a una teòrica final. No hi hauria un Barça-Madrid fins a una teòrica final. I escolti, AO, Australian Open. Gran victòria de Paula Badosa, 7-5, 6-4 sobre Coco Gauff. Ja està en semifinals, després d'Arantxa, Conchita i Garbiñe. És l'última tenista que arriba a unes semifinals de l'Open d'Austràlia. Està en marxa el partit d'Alcaraz contra Djokovic. Van un set iguals, 6-4, 4-6. I com que la tele fa soroll quan la poses en antena, no vull estorbar el seu programa.
Ah, fas bé. Fas
no, és
bé,
que algú ha tocat més... on no havia de tocar, i clar, si poso ara la tele... Faig...
Tinc un dubte ràpid, molt propi dels ignorants de sortejos de bàsquet,
sí,
i que vull compartir en nom de tots aquells que som tan ignorants com jo en aquest tema.
Vale.
Són tres partits?
No, són quatre. Hi ha un Gran Canària-València,
ah, vale, també a quarts de final. És que he vist tres... que m'has dit Tenerife-Barça, Unicaja-Juventut...
I he dit els emparellaments dels catalans.
Ah, vale, d'acord.
Hi ha un Tenerife-Barça, un Unicaja-Juventut,
vale, vale,
un Real Madrid-Baxi Manresa i vale, els que quedaven, Gran Canària i València.
Vale, d'acord, correcte.
Cas de guanyar els seus partits, tindríem una semifinal Barça-Penya.
Que me están mirando como si fuera... A ver, escolteu-me, però si ha dit tres partits, jo em quedo... Però si està parlant de semifinals, seran quatre partits? Sí o no? Aquí mucho listo en este programa, ¿eh? Ya está. Mucho listo, ¿eh?
No, no, sort que no m'ha mirat quan ha dit això, ha mirat cap al vidre.
No, estava mirant el que s'està rient de la meva pregunta.
Que no, no, si no m'hagués donat
per al vidre. El que s'estava rient de la meva pregunta.
No, li puc comprar l'argument, però clar,
tu diràs...
al Gran Canària-València, bueno...
Tu diràs, bé, però si parlem de... Bé, és igual, no entrem en...
Vol més dades?
No,
és
no.
La primera vegada que una Copa del Rei jugaran al Madrid contra el Baxi Manresa.
Ah, mira... A veure com queda tot, eh?
Emparellament inèdit.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon dia.
Adéu.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem fins aquestes informacions i d'altres i direm bé els emparellaments de semifinals de la Copa del Rei de bàsquet a Esports Cope amb el Joan Ballori quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda. Va, que de seguida parlem de coloms. Una plaga a Barcelona que ningú sap exactament com agafar-la. En parlem aquí a migdia a Cope, a Catalunya i a Andorra.
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Benfica, Fútbol Club Barcelona. Dos partidos y un solo lugar para sentirlo como si estuvieras en el campo. Tiempo de juego. Este martes, desde las 8:30 de la tarde, la Champions en COPE.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Vibra el Metropolitano!
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en berti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño erre que erre y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Atención, llegan las mejores rebajas
a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona ha engegat una campanya perquè les persones que donen menjar als coloms redueixin o frenin aquesta pràctica. El consistori ha detectat 236 grans alimentadors de coloms que poden arribar a donar més de 2 quilos de menjar a aquests ocells, a aquests animalons. Animalons que, per l'altra part, jo recordo quan era petit i anava a la plaça Catalunya de Barcelona, era allò, compraves el menjar allà, per una pasta, i els coloms et posaven a sobre, li donaves de menjar. Ara això, us ho prometo, no sé si és que ha canviat la cosa, però a mi em passa això ara i em moro del fàstic. Perdoneu-me, eh? Però no tinc la mateixa foto dels coloms d'abans que dels d'ara, eh? Bé, en aquest cas, els coloms només necessiten 30 grams per alimentar-se, el que genera problemes de malnutrició, entre d'altres. La campanya està dirigida principalment als grans alimentadors de coloms, però també a aquells esporàdics, per exemple, persones que comparteixen part del seu menjar o deixen caure molles. O bé, també als alimentadors considerats passius, és a dir, aquells que deixen menjar al carrer i que després serveix com aliment per als coloms, que és que s'ho mengen tot, absolutament tot. Malpuerto, com estàs? Bon migdia.
Molt bon migdia. Doncs és una campanya que intenta conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d'evitar aquesta pràctica, i és que alimentar els coloms perjudica en molts sentits perquè els provoca malnutrició, com tu comentaves, i també fa que cada cop es concentrin més, una cosa que genera baralles entre les mateixes aus i punts de transmissió de malalties. Uf. A més, també es crea dependència. Uf. És el que dèiem abans, no? Que fa fàstic ara, fins i tot veure'ls, no?
Igual ara peco d'insensible i hi ha gent que s'enfada molt amb mi. Me la jugo, me la jugo, em fico al bassal, me la jugo.
Digue-ho.
Malnutrició als coloms. Quin pensament woke tenim per pensar o preocupar-nos per la malnutrició dels coloms a Barcelona?
Suposo que això deu anar lligat també a aquesta transmissió de malalties de les, de la que parlen, no? I a més que es crea dependència.
Però tu saps la llista de malalties, la llista de malalties que pot transmetre coloms, ja no als humans, sinó a altres espècies, eh? Sí, sí. A gossos, a gats, i la combinació és encara és pitjor. L'altre dia parlàvem de la mutació dels virus. Doncs estem parlant d'això, de salut global, que aquests virus que van mutant, de coloms, de gats i tal, d'aquesta baralla s'estan tirant els daus. I en una d'aquestes mutacions podrà saltar a l'ésser humà. D'aquí aquesta importància de controlar aquestes plagues.
Mm-hmm. A més, hem de pensar que la densitat de coloms a una ciutat s'ha de situar entre uns 300-400 per quilòmetre quadrat, però a Barcelona ja s'estima que hi ha entre 1.300 i 1.700 per quilòmetre quadrat, o sigui que estem parlant d'unes xifres ja que doncs superen límits i límits. On es concentren els principals punts de conflicte relacionats amb l'alimentació de coloms és a la Ciutat Vella, tot i que també hi ha punts de la ciutat considerats problemàtics, com per exemple moltes de les places, la Vella d'Horita, Folk i Torres, i també la plaça de Catalunya, on es donen més de 60 quilos de menjar al dia aquests coloms, com també per exemple en el parc de la Ciutadella. És real que des de l'any 2017 s'estan intentant implementar una sèrie de mesures, però aquesta campanya sembla ser doncs, que també vol fer un pas més enllà i evitar doncs, aquesta sobrepoblació de coloms.
Parlem amb el senyor Ramon Sadó, que és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, Catalunya, perdó, De Girona, no estic centrat, eh? De Girona. President del Col·legi de Veterinaris de Girona, senyor Ramon Sedó. Ramon, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. I una sobrepoblació de coloms pot portar malalties, ja no només pels humans, sinó també per les mascotes?
Sí, però no una superpoblació. O sigui, simplement el fet de que hi hagi un animal a prop suposa una possible contaminació, no hi ha de colom, sinó un gat, un gos, un cavall, qualsevol animal pot transmetre malalties a les persones, són les zoonosis. Pensa que el 60% de les malalties infeccioses es consideren que venen a través d'un animal.
Clar, i partint d'això, clar, hem de dir, i això com ho controlem? És una qüestió d'anticonceptius, que era una de les estratègies que vol aplicar? És una qüestió de dir a la gent que els hi dona molt de menjar? És que hi ha gent que els hi dona molt de menjar i clar, més menjar, és normal que es reprodueixin, vull dir, ells fan la seva feina.
És que és difícilment una cosa tindrà èxit si totes les altres no hi són. I, per tant, el que s'hauria de sumar tot això, és a dir, les trampes que són els filferros aquests, o les trampes que es posen, bueno, més que els pinxos aquests que es posen, per exemple, doncs, a les baranes, de tot això, doncs tot això, els balcons, tot això ajuda que no es posin allí, molt bé. Si amb això els considerem, aconseguim que es concentrin en un altre lloc, en aquest altre lloc potser hi podrem fer un altre pas, que és posar-hi unes trampes per agafar-los i deixar-los anar en un altre lloc, o a veure de quina manera llavors els controlem per separar mascles i femelles i no tenir reproducció, o si els tenim controlats i en un lloc pues, on van normalment a menjar i no els hi donem menjar, llavors ells aniran on tu els hi poses aquest menjar. Llavors aquest menjar sí que el pots tractar amb un anticonceptiu.
D'acord.
Però aquest anticonceptiu és un anticonceptiu, cuidado, que el que no pots fer és esterilitzar l'animal a perpetuïtat, perquè no vas a carregar-te una raça, vas simplement a controlar-lo. I llavors el que es fa és utilitzar blat de moro tractat normalment amb un producte, que és l'anicarlacina, que serveix, per ells els hi suposa un esterilitzant, però mentre es mengen aquell blat de moro. Si el deixen de menjar, llavors tornaran una altra vegada, serà reversible, tornaran a estar en l'estat normal i, per tant, ja haurà passat aquest tema. Llavors és quan té quantitat, moltíssima més importància el fet de que aquells animals només puguin menjar aquell blat de moro.
Clar.
Si aquells animals tenen menjar d'un altre tipus, se n'aniran allà, no menjaran el blat de moro i continuaran reproduint-se. És a dir, per això dic que és una acció global de tothom. De tota la ciutadania.
Llavors, hi ha altres estratègies, tipus introducció d'altres espècies, tipus els falcons, per intentar espantar-los. No sé si això seria... S'utilitza molt a l'aeroport, sí que s'utilitza molt, però no sé fins a quin punt d'això és més eficaç que...
No, davant d'una plaga això és molt complicat. O sigui, eliminar una plaga amb una altra plaga... això, què vols que et digui? És un contrasentit.
Apagar el foc amb benzina. Apagarem el foc amb benzina, encara, no?
És difícil, difícilment ho aconseguiràs, no? Pensa que una plaga, o sigui, amb coloms almenys, crec que es considera plaga a partir de 300 individus per metre quadrat. O sigui, i em sembla que Barcelona esteu sobre els 900 o 1.000 per metre quadrat.
Sí, sí, és plaga salvatge. No sé, dona la sensació que els coloms tenen més facilitat per reproduir-se que d'altres aus. No sé, és una impressió,
no? No, això és la quantitat de coloms.
Vale.
No, però sí que és veritat el que comentaves de que el menjar influeix, evidentment. Pensa que els coloms sí que el que tenen és un cercle d'incubació molt curt, 19-20 dies. Mm. És a dir, des de que l'animal és fecundat fins que neix l'ou, fins que neix el poll, passen això, 19-20 dies. O sigui, com una gallina, que són 21, doncs, més o menys igual. Si, a més, aquell animal s'alimenta bé, tindrà entre quasi 5 o fins a 6 reproduccions a l'any. Si no s'alimenta bé, doncs 2, 3, 4, com a molt. Per tant, aquí ja tens una diferència.
Clar.
Si, a més, si està ben reproduït, farà 2 ous, pot arribar fins a 3, però el normal serien 1 o 2. Un, sí.
D'acord. Doncs, hi sembla unes quantes coses més dels coloms, eh? Senyor Ramon Sedó, president del Col·legi de Veterinaris de Girona, escolta'm, moltes gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
No, gràcies a vosaltres per trucar, ja sabeu on soc.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En plena ola de frío, fa fred, és hivern, és lo normal, eh? I època de pluges. Tant de bo plogués més, això també us ho dic, eh? Tant de bo plogués més a Catalunya, sobretot a les conques internes. Però bé, bàsicament és una època d'humitats, en aquest cas, eh? En aquesta temporada, més a més, es multipliquen, a part de les humitats, doncs, les grips, els refredats, etc. I les humitats, com deia, que bàsicament són les malalties que tenen els edificis, diferents tipus d'humitats, que ara en parlarem d'això, són humitats estructurals. Bé, això és un enemic molt clar que entra a la casa o a llocs de feina i porten amb si doncs, una sèrie de conseqüències que moltes vegades, doncs, a vegades ni nos damos cuenta o no lo vemos ahí o lo pasamos por alto, o no le damos importancia, craso error. Profundicemos en este tema i parlem d'humitats i tenim aquí amb nosaltres l'Ignacio Lago, que és responsable de Murprotec a Catalunya. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Yo hablaba de la atención y que a veces nos pasamos por alto, no hacemos caso, pero ¿qué repercusiones puede tener no atender un problema de humedad a tiempo?
Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Como todos los problemas. Si los vamos dejando pasar y no los solucionamos, al final lo que pasa es que va a tener graves consecuencias.
Es la pequeña bola que al final se hace enorme.
Exacto. Lo vamos dejando hasta que al final se convierte en un problema verdaderamente grave.
Bien, una vez detectado todo esto, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Cómo lo hacéis en Murprotec para resolver un problema de humedad? ¿Qué protocolo seguís? ¿Qué
hacéis? Bueno, lo primero que hacemos es evaluar el tipo de humedad. Hacemos una diagnosis muy exhaustiva para determinar el tipo de problema que tenemos. Hacemos una inspección, además, por toda la vivienda para determinar el tipo de problema, el tipo de patología, para hacer una diagnosis correcta.
De acuerdo.
Y una de las de lo que más llama la atención a nuestros clientes es cuando nos ven, porque todos los técnicos de diagnóstico llevan como un mini laboratorio y claro, y hacen un sinfín de pruebas. Y estas pruebas son necesarias, porque lo que queremos hacer es una diagnosis correcta y explicarle al cliente, por un lado, cómo se producen este tipo de patologías y por qué, y cuál es la solución definitiva y garantizada que vamos a aplicar. Y esto lo tenemos que hacer muy bien, porque tú piensas que damos 30 años de garantía.
Ahí está, o sea, con lo cual, el negocio no saldría.
Claro,
si no...
Con lo cual tenemos que... No nos lo podemos tomar así a la ligera.
Desde luego.
Tenemos que ser muy concretos y, sobre todo, estar seguros de que la acción que vamos a llevar a cabo va a solucionar el problema de forma definitiva.
No, y además, teniendo 30 años de garantía, lo tenéis muy claro, ¿eh? que vais a aplicar la solución correcta. Oye, y si hay ahora mismo alguna persona interesada... para resolver un problema de humedad que pueda tener, ¿cómo puede contactar con nosotros? ¿Qué debe hacer esa persona interesada?
Nosotros siempre aconsejamos a todos los oyentes, a todo el que tenga un problema de humedades, es primero llamar a profesionales como Murprotec, para que le hagan esa diagnosis, que además es gratuita, personalizada y sin ningún tipo de compromiso. Y se pueden poner en contacto a través del teléfono gratuito 900-102-103 o a través de nuestra web humedades@murprotec.es. Y sobre todo, que es que sin ningún compromiso, que si tienen algún tipo de problema de humedades, llámenos, no se preocupe, nosotros iremos y le informaremos y usted sabrá qué tipo de patología tiene y cuál es la solución definitiva.
Recuerdo el teléfono, pues mira, el 900-102-103, es un teléfono gratuito, 900-102-103 o humedadesmurprotec.es. Ignacio Lago, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, director de Murprotec en Cataluña, muy amable.
No, gracias a ti, muchas gracias.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i 4 parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
parlem de salut cardíaca i parlem de... Ja sabeu que la salut cardíaca està relacionada absolutament amb qualsevol activitat que fem. Bàsicament, de qualsevol mena. I llavors, quan parlem de relacions sexuals, en aquest cas, quin paper juga en una persona que tingui una malaltia cardiovascular? És la relació, doncs, d'esforç, de manera i de forma. Anem a veure com, quina relació hi ha i com es pot solucionar. Tenim al telèfon el doctor Tomàs Bertolino, que és especialista en rehabilitació cardíaca de INSCOR, el Centre de Salut Cardíaca de Referent de Catalunya. Doctor, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, hablemos algo de la relación de relaciones sexuales en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. ¿Esto cómo baila una cosa con la otra?
Es un tema tabú. Totalmente la actividad sexual de por sí en el consultorio médico es un tema tabú y esto se sobredimensiona cuando hablamos de la salud cardiovascular, donde los pacientes y la pareja tienen muchas veces temor de renovar las actividades sexuales luego de un evento cardiovascular como puede ser un infarto. Y si uno quiere definir la disfunción sexual, es la dificultad en cualquier etapa del acto sexual, o sea, el deseo, la excitación, el orgasmo, etcétera.
Ya, entonces, ¿esto es frecuente? O sea, y si, no sé si es frecuente o no, y si es frecuente, ¿en qué más? ¿Sucede más en hombres o en mujeres?
Mire, la mayoría de los estudios de prevalencia fueron realizados en hombres y encima mayores de 60 años. O sea, tenemos más información en ellos que en las mujeres, por ejemplo. Ajá. El 48% de los pacientes en un estudio muy grande que hubo, después del alta hospitalaria de un infarto, tenían disfunción sexual en el primer mes. Y de ese 48%, el 70% hasta el año y medio. O sea, es bastante frecuente.
Bueno, hay un mito, doctor, ahora que estás, Tomás, de que ciertos medicamentos pueden producir disfunción sexual. ¿Esto es así?
Sí y no. Desde el punto de vista cardíaco hay dos grupos de fármacos que tienen mayor asociación, que son los beta-bloqueantes, que son muy, muy usados, como el bisoprolol, y algunos diuréticos, como la hidroclorotiazida, que tienen efecto para producir disfunción sexual, pero es menor al 10%. Y encima, como muchos pacientes que tienen infartos también después utilizan antidepresivos, hay antidepresivos que también pueden producirlo.
De acuerdo. Bueno, entonces, entiendo que es seguro el sexo posterior a haber tenido un infarto. O sea, ¿no hay una relación directa de peligro?
En la mayoría de los casos es seguro. Por lo general, todas las guías te refieren de que tengas que hacer una prueba de esfuerzo y si se hacen más de 5 meds, que es como una unidad que nosotros medimos cuando hacemos ejercicio en una prueba de ergometría, por ejemplo, ya hay evidencia de que es seguro. La rehabilitación cardiovascular está indicada para mejorar la calidad de vida en estos pacientes y mejorar la capacidad funcional en general. Y de esa forma también va a actuar en la actividad sexual. Esa es la importancia de lo que hacemos en INSCOR, hacer esta rehabilitación. Pero además necesitan hacer psicoterapia. Es muy importante, claro, para controlar los síntomas de depresión que también produce disfunción sexual.
Pues ya lo sabéis, si queréis tener o comprobar vuestra salud del corazón, pues ya sabéis que INSCOR es el centro de referencia para este tipo de cuestiones. En la web encontraréis toda la información. INSCORBCN.com. Doctor Tomás Bertolino, especialista en rehabilitación cardíaca de INSCOR, y muchísimas gracias.
No, adelante. ¿Te puedo hacer un comentario final?
Sí, adelante, por favor.
Sí, es clave el consejo sexual en los pacientes y la pareja para que continúe con la actividad sexual porque tiene un efecto positivo en la salud mental y la calidad de vida. Entonces, que no dejen de consultar ya sea a urólogos o a cardiólogos en este tipo de casos.
Pues un abrazo muy grande, doctor. Muchas gracias por el consejo.
Abrazo. Hasta luego. Buen día.